Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars. Tenim els per parlar la jornada doble de l'Hockey Lliga, la jornada 21 i 22. Amb aquests destacant la victòria del Noia davant del Lleida i, en aquest cas, la derrota en el seu desplaçament al Liceu, tot i que va ser, jo diria, un espectacular partit. Calafell, derrota davant del Liceu i del Barça, aquest partit, un Calafell que no es mereixia. La derrota que es va produir faltant un segon amb una acció, certament, que hi havia alguna més que el gol. I també amb el Patí Vilafranca, victòria davant del Voltregà el passat dijous i derrota en el desplaçament al Coi, una de les pistes que hauria d'haver sigut de la Lliga, d'aquestes que hauries d'haver intentat puntuar. A l'Hockey Plata, el Vendrell cau derrotat a l'Espanyol en el seu desplaçament del passat diumenge. Repassarem la Champions. Demà tenim partits interessants i importants. Jo diria que quasi m'atreviria als millors partits de l'any. Repassarem aquest Noia-Tricino, o Tricino-Noia en primer partit. Dissabte i diumenge, a Igualada la Wall Skate, també aquest Igualada-Lleida que farà que hi hagi un equip català a la final de la segona competició de hockey. A la Lliga Femenina no hi havia Lliga, però sí que hi havia el sorteig a Cerdanyola. Parlarem d'aquest sorteig de la Copa de la Reina. I el proper cap de setmana, jornada normal. Repassant ràpidament les competicions catalanes, a Nacional Catalana, victòria del Vilanova a Lloret, 8a posició, 37 punts, però en aquests moments lluny de les places d'ascens, perquè hi ha 4 equips que sí que poden pujar de categoria. A la Primera Catalana Masculina, la categoria dels protestos i impugnacions, que finalment resulta que no, que acaben tenint raó els equips de casa, no els que protesten, i en aquest cas destacar la derrota del Noi en el seu desplaçament a Ripollet, la victòria del Vilafranca davant de l'Alpicat, victòria també del Calafell en el seu desplaçament a Sant Cugat i victòria del Vendrell davant del Mollerussa per 3-2, i que aquí beneficiava el Noi, que després de la seva derrota mantén el capdavant de la classificació per un punt per davant de l'equip lleidatà. I derrota dels Monjos a Capellades, uns Monjos que se li complica la competició i, en aquest cas, la classificació. A la Primera Catalana Femenina, aquí sí que està tot clar i beneït. El Vilafranca tornava a guanyar davant de l'Esfèric, segueix líder i esperant quan matemàticament pugui ser ja equip de Nacional Catalana. A la Segona Catalana, victòria del Sant Ramon davant dels Sitges, un partit que començava amb negra nit. Victòria del Vendrell a Riudebitlles, empat del Cubelles a Riudoms. Atenció, aquest Cubelles que es col·loca, que segueix de líder, però hi ha el Sant Ramon a un punt. I a Tercera Catalana, destacada, doncs, la victòria del Torrelavit a Lleida, l'empat del Calafell a Vilassana i la derrota dels Monjos en pròpia pista davant del Igualada. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Graells, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Després d'una setmaneta de festa fas molt bona cara, eh? Bueno. Llàstima que no et van acompanyar els resultats, oi?
No, la derrota a Camp de l'Espanyol el passat dissabte 2-1 no va acompanyar, però bueno.
Bueno, doncs, ara que dius això de l'Espanyol, Jordi, no ho destacàvem ahir, la presència de Ferici a la banqueta de l'Espanyol.
Sí, correcte. Ja ho dèiem, que havia plegat Dani Setién a Oviedo, hi havia anat el coordinador del club, Marc Roger, però en canvi el dia del Vendrell, doncs, la banqueta hi havia Ferice, que ja s'està acostumant, no? És una mica el paper que feia el Xavi Reixac al Barça, quan, doncs, havia d'acabar les temporades, doncs una mica el mateix aquí en el cas de Perico, i bé, doncs, un Espanyol que, bé, podríem dir que es va mereixer la victòria, perquè segurament, doncs, va ser millor, doncs, en bona part del partit.
Doncs parlem els comentaris d'aquesta jornada doble de l'Hockey Lliga, el Noia victòria del Lleida, la vengança de la Copa i un partit també d'aquells, jo diria que força bonic.
Sí, prou interessant, tant el del dijous com el del diumenge, però bueno, anem pel del dijous. Venia el Lleida, el que havia derrotat el Noia a la Copa del Rei, i veritablement, potser sí, un extra, un afegit, posa-li el que vulguis, però el Noia, que sabia que hi tenia moltes ganes de sumar 3 puntets més, que feia dies que li interessava sumar 3 punts i seguir mantenint la pugna per la classificació pels propers play-offs, i veritablement un partit on el Noia va proposar més que el rival, va acabar començant obrint el marcador i d'aquesta manera sentenciar amb aquest 4-2. Res a veure el diumenge, seguim o canviem?
Seguim.
Diumenge, seguim ja a Riazor,
diumenge,
al revés, 0-2, el Noia que s'adelanta, el Noia que proposa més que l'equip de Juan Copa, el Noia que ho intenta i li surten les coses bé, però malauradament no s'acaba de resoldre el que s'havia de resoldre, i amb aquest 3-2 final, on hi ha més ocasions del Noia però no acaba d'aconseguir materialitzar-les, el Liceu, que es posa davant 3-2, i anecdòtic el 4-2, el Noia ho prova traient porteria i surt creu.
Un Noia que jo diria també va ser un partit espectacular.
Sí, molt bo.
Destacar al començament l'homenatge a Jordi Bargalló.
Espectacular, espectacular.
Molt ben, jo diria que molt bé.
Ell, recordem el vídeo que havia fet, se'n recordava molt del seu Liceu, i veritablement la gent d'allà l'admira i sap qui és Jordi Bargalló, i evidentment no podien fallar.
Doncs amb resultat a part, un bon partit espectacle i l'homenatge del Liceo, que vés a saber si igual encara hi haurà de tornar-hi. Això és tampoc, perquè la classificació pel play-off aquest està tret del Barcelona primer i el Liceo segon, que pràcticament ho tenen assegurat, el que pot passar després no està gens
clar. No se sap, no se sap.
Anem pel Baix Penedès, Jordi. Aquí derrotes a parts amb el Liceo, bon partit del Calafell, però el Liceo en aquests moments està en ratxa, i també una derrota del Calafell en el desplaçament al Palau, i aquí sí que, ja ho he dit en titulars, no mereixia el Calafell perdre davant del Barcelona.
Sí, un Calafell que des de la Copa doncs ha perdut tots els partits, però ja ho dèiem la setmana passada, que doncs ja el partit de Lleida, el resultat havia sigut enganyós, perquè el Calafell doncs havia jugat bé, però havia, doncs, no havia estat encertat a cap porteria, i en aquests, i sobretot en el partit contra el Liceo va ser així, perquè així com ara comentàveu, no?, que el Noia doncs també va proposar molt i no ho va saber matar, doncs el Calafell li va passar 3/4 del mateix. La diferència que aquí, per exemple, el Calafell es va trobar que el Liceo marcava un gol doncs dels més ràpids de la història de l'Hockey Lliga, perquè en 3 segons Dava Torres marcava, servia de centre el propi Dava, la deixava per Carballeira, Carballeira que xutava des de la seva pròpia pista, Dava que desviava la bola i es convertia en el 0-1, com dèiem, 3 segons. Això iguala el gol que havia fet el Calafell fa uns anys en un derbi de males de Sergi Romeu. Per tant, doncs el Calafell protagonista, en aquest cas negatiu, quan tenia el rècord positiu del gol més ràpid de la història. I bé, tot i així, doncs, el Calafell que va seguir doncs, fent el seu joc, va fer un partidàs, va topar un Martí Serra segurament motivat, no?, perquè doncs, l'any que ve doncs, aquesta pista del Joan Ortoll, que serà casa seva una altra vegada, i no sé si és que es volia guanyar un augment de sou, però realment, doncs, si era així, doncs, se'l va guanyar perquè va fer un partidàs. I bé, doncs, al final el Liceo es va imposar per 0-2, però com dic, doncs, el Calafell que no mereixia marxar de 0.
I en aquest cas, parlant de porters, també amb el Calafell, una de les sorpreses de Guillem Cabestany en el seu desplaçament al Palau, partit el passat dilluns, a la porteria Josep Maria Virgili.
Doncs sí, Cabestany que sorprenia amb aquest canvi a la porteria, i realment doncs, li va sortir bé, perquè el jove Virgili, de 18 anys, doncs, va fer un altre partidàs, un Virgili que ja havia debutat en aquella fase prèvia de la Champions a Valongo, on el Calafell podem dir que va anar a passejar, però en aquesta ocasió doncs, era un partit que el Calafell doncs, s'hi jugava molt, perquè doncs, el Calafell vol acabar entre els 4 primers per tenir el factor pista com a mínim a la primera eliminatòria al play-off, I realment doncs, el primer quart d'hora doncs, va ser espectacular del Calafell. De fet, David Cáceres, des del partit, va dir que havien llançat aquest primer quart d'hora amb un Calafell que va sortir molt endollat, va fer dos gols, va avançar amb el 0-2. Un Calafell que, això sí, va variar el seu plantejament. No va fer el típic joc amb Cabestany de ser vertical i directe a porteria, en posicions curtes, sinó va ser tot el contrari. Un Calafell doncs, més conservador, defensar juntets, posicions llargues, i li va sortir el pla del partit, perquè va aguantar el 0-2 pràcticament fins al final del partit. Sí que és cert que el Calafell va tenir sota bola aturada l'opció doncs, de pràcticament matar-ho, no ho va aprofitar, i el Barça doncs, al final que va apretar, i bé, doncs, al final ho va acabar aixecant amb 3 gols de Matías Pascual, segons l'acte, tot i que de fet només en va fer un, perquè n'hi va haver un que va ser una centrada de l'argentí que mires a sobre porteria, i l'últim, molt polèmic, perquè arriba a 3 dècimes del final, i, de fet, li dona a Matías Pascual, però quan arriba a l'argentí, doncs la bola ja està dins, i en realitat el que havia passat, després veia les imatges, és que Sergi Aragonès havia provocat una rematada que desvia Virgili espectacularment amb el casc, amb la mala sort que s'estavella al cos de Sergi Llorca i va cap dins. Per tant, és un gol que no hauria pujat al marcador i un gol que Guillem Cabestany doncs, va lamentar molt després del partit, dient que bé, doncs, igual doncs, tocaria fer una llista de gols legals que li han anul·lat al Calafell, i que, en canvi, en contra, doncs, sí que els han concedit, recordant també, segurament, doncs, el que comentàvem la setmana passada de Lleida, amb aquell gol on Nuno Pai feia falta Gerard Camps, i bé, doncs, al final, com dèiem, el Calafell que es va quedar a poques dècimes de sumar el primer punt de la seva història al Palau.
Doncs, he fet dos comentaris del Calafell, del Vilafranca, el dijous, amb un partit emocionant, trebat, amb un Voltregà una mica justet de fondo d'armari, però doncs un Vilafranca que no li resta mèrits, que va lluitar en tot moment per la victòria, i finalment aquest quart gol de Marc Palau, un golaç a la mitja volta a la porteria d'Oriol Codony. I el Coi, un partit que s'hauria d'haver aprofitat el poder l'aspecte de moral, de victòria, d'haver aconseguit la victòria davant de Voltregà, però un Vilafranca que no acabava de sortir del tot molt motivat o no li sortien les coses, algun moment determinat, també la pressió arbitral o algunes indicacions que van senyalar van portar nervis a l'equip vilafranquí, com la de l'expulsió de Xus Fernández, és la segona temporada que surt expulsat o veient la targeta blava de la pista de l'Alcoi. Llàstima perquè, doncs, un Vilafranca que va estar amb 3-2 fins a la recta final del partit, però no va aconseguir, en aquest cas, un resultat positiu. Escoltem el que ens deia Guillem Pérez, l'entrenador del petit Vilafranca, després d'aquest partit al Coi.
Doncs tornem en directe. Gràcies per l'espera també al tècnic, a Guillem. Bé, derrota, un final una mica cruel, no? Perquè l'equip havia resistit, s'havia refet d'aquell 3-1 només començar la segona part, i al final, en els últims instants, aquest quart gol que ha estat un gerro d'aigua freda. Com has vist el partit?
Complicat. Jo crec que és complicat. Crec que mentalment no m'ha estat en cap moment dins del partit. Molt estrany, moltes boles parades que tinc la sensació que cap ho era, i això ens ha fet marxar del partit mentalment. En cap moment hem aplicat allò que havíem treballat o que havíem pensat, perquè treballat no hem tingut temps material per treballar-lo, i surto decebut. Però jo crec que surto decebut amb mi mateix, de no haver plantejat bé el partit, o no sé, no hem donat resposta avui, no estic content.
Què haguessis canviat?
Entrenar, bàsicament. El viatge és complex, no és fàcil, la pista avui anava fatal, fins a la segona part no ens hem adaptat a la pista, ens ha costat moltíssim, i quan als primers minuts marques un gol estàs bé, però després tens un penal, tens dues directes, quan millor estàs a la segona part, torna a caure una directa i una blava en Xus, que és incomprensible, perquè no és en Xus que fa aquesta falta. Inclús els jugadors de l'Alcoi li han dit a l'àrbitre que no era en Xus, i els hi ha donat igual, no?
Doncs les paraules de Guillem Pérez. Escoltem també a Carles Cortijo després del seu partit a la pista del Liceo.
Bueno, partido en Coruña siempre complicado, de máxima dificultad entre un gran rival, un gran club. Y bueno, hemos empezado el partido bastante enchufados, hemos conseguido correr, hemos conseguido ponernos por delante en el marcador, 0-2. Y sí es verdad que a partir del 0-2 pues les hemos dejado correr, que era un poco la consigna, no dejarles correr, porque con espacio son muy buenos. Y bueno, han venido los dos goles suyos de recontras. Y bueno, hemos llegado al descanso con la igualdad. Y creo que la segunda parte ha sido un partido también bastante, bastante igualado, de tú a tú, que podía haber pasado cualquier cosa. Y bueno, ellos al final se ponen por delante con el 3-2, con un bloque continuación alrededor nuestro, que pienso, por lo menos en directo, pues que ha sido una falta bastante clara. Los árbitros no lo han considerado y bueno, nos han hecho el 3-2. Quedaban muchos minutos, lo hemos intentado, hemos generado. Luego, lógicamente, ellos al final también han tenido ocasiones para cerrar el partido. Y bueno, hemos llegado a esos últimos minutos importantes con vida y creo que hemos hecho méritos para por lo menos no llevarnos la derrota y por lo menos conseguir un punto. Creo que hubiese sido lo más justo. No, así...
Les paraules de Carles Cortijo, que ens feia després del partit davant del Liceu. I anem ràpidament amb aquest Vendrell, Espanyol Vendrell, de La Plata, abans d'arribar ja a serveis mèdics, i que, doncs, Jordi, un Vendrell que pràcticament, si hi havia alguna possibilitat d'arribar molt amunt, ja la cosa es complica.
Sí, de fet, doncs, aquest dissabte, si el Cerdanyola guanya contra l'Igualada B, doncs el Vendrell sortirà el diumenge a la pista del Tordera ja sense opcions matemàtiques d'arribar al segon lloc. Però bé, com dius, doncs, ja fa dies que l'Onell doncs, ja té una mica assumit que està fora d'aquesta lluita per l'ascens. I bé, va sortir una mica ja derrotat a la pista, perquè l'Espanyol va ser molt superior sobre el primer quart d'hora de joc, on feia dos gols per avançar-se. Després sí que és cert que al tram final de la primera part el Vendrell va reaccionar tímidament, amb alguna bola al pal. A la segona part torna a sortir bé l'Espanyol, això sí, en aquest cas Xavi Arques, que va estar molt bé sota pals, i ja al tram final el Vendrell, que va tornar a reaccionar, va marcar amb Lluís Ferrer, fins i tot va intentar el 5 contra 4, aviam si tornava a empatar també doncs, en aquesta situació, com va passar en el partit de la primera volta, però en aquesta ocasió doncs, la bola que no entrava i es consumava doncs, aquesta derrota.
Doncs anem al trofeu, el jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem per aquest Vilafranca-Voltregà.
Aquí sumava 6 punts Sergi Torné, 4 punts el porter Xus Fernández, 1 punt Marc Palau i 1 punt Humberto Méndez.
I la jornada 22, l'Alcoi Patí Vilafranca.
El que tornava a sumar més punts era Sergi Torné, juntament amb Arnau Ribas, amb 4 punts, 3 punts Xus Fernández, un punt Xus Fernández i 3 punts Ieste.
I després d'aquestes dues jornades, la classificació general...
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 80 punts, en segona posició Sergi Torné amb 68 i en tercera posició 35 per Arnau Ribas.
Anem cap al Baix Penedès, Calafell Liceo.
Doncs aquí sumava 6 punts Mires, 4 Folguera i un per Gepi Camps.
I a la jornada 22, aquest Barcelona-Calafell.
Aquí 6 punts per Virgili i 2 punts que se'l repartien Mires, Domènech i Folguera.
I la classificació general?
Doncs atenció perquè tenim canvi, perquè Mires ha sumat molt aquesta setmana i per tant ha situat líder amb 43 punts, segon Domènech amb 41 i tanca el podi Camps amb 38.
I anem cap a Sant Sadurní, a la jornada 21, el Noia-Lleida.
Aquí sumava 5 punts Blai Roca, 4 Jordi Bargalló, 3 Ivan Morales.
I el jornada 22, Liceo-Noia.
6 punts Jordi Bargalló, no sé si és que el coneixien molt, 3 punts Ivan Morales, 2 Toni Salvador, 1 Blai Roca.
I la classificació general després de les dues jornades?
Segueix amb Blai Roca al capdavant, 73 punts, 65 Ivan Morales, 54 Jordi Bargalló.
I anem a l'Hockey Plata, aquest Vendrell espanyol. Bé, correctament seria Espanyol Vendrell.
4 punts per Arques i Lluís Ferrer i 2-2 per Aldo i John.
I la classificació general?
Encapçalada per Arques amb 52, segon Villares amb 36, que no sumava i tampoc sumaven els que tanquen el podi amb 28 punts, que són Ferretti i Montserrat.
Doncs fins aquí les puntuacions del trofeu el jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a la Lliga Iberdrola, ja ho dèiem amb titulars, no hi havia jornada, però que sí que hi havia sorteig, Raimon, el tenim al davant.
Doncs sí, es feia el sorteig d'aquesta Copa de la Reina, que es celebrarà del 12 al 15 de juny, a Cerdanyola del Vallès, i els emparellaments de quarts de final són Fraga-Manlleu i Gijón-Cerdanyola. Aquests dos partits es jugaran el dijous 12, i pel divendres 13 ens quedarà el Palau-Corunya i el Vilassana-Voltregà.
Semifinals dissabte.
I a la final diumenge.
Doncs ara la setmana que ve es torna a parar perquè hi ha l'Intercontinental i el Fraga i el Vilassana, com que no poden jugar propet, se n'han d'anar molt lluny.
Doncs sí, hauran d'anar cap a Argentina i s'ha de dir que, per exemple, això que deies que no hi havia jornades, van jugar dos partits, per sí. exemple, el Fraga va avançar un partit que li coincidia amb aquesta Intercontinental, que va guanyar 0-4 amb el Rexoi, i després també hi havia un partit pendent, que era aquest Voltregà-Benvibre, que va guanyar el Voltregà 2-1.
Doncs l'actualitat femenina. Anem a la Champions ràpidament. Comencem sí. per Sant Sadurní i acabarem a Reus.
Demà tenim Champions, sí, comencem Porto, Oliveirense, Liceo, Barcelos, Trisino, Noia, Freixenet, Reus Deportiu, Benfica. Aquests són els emparellaments.
Un Noia que surt molt, molt, molt d'hora.
Molt d'hora, sí,
cap a Itàlia.
A les 7 surt l'avió, juguen al vespre i l'endemà al matí ja d'hora també tornen a agafar l'avió per tornar. No sé si m'hauré de posar els patins el diumenge contra el Barça, però vindran una mica carregadets.
I finalment en Jaume Boquera, que no va a Itàlia.
No. Coses els que hi han d'anar són els jugadors.
Coses de l'organització. Jordi, a Reus, ahir podíem sentir a Candi Ballar i a Jordi García. Reconeixen que serà difícil, però no perdien l'esperança.
Sí, i difícil encara més per la situació en què hi arriben, no? De fet, García explicava, no?, que li feia ràbia arribar doncs, a un dels partits més macos de la temporada doncs, sense saber pràcticament a última hora fins amb quins jugadors podrà comptar, no? Perquè doncs, recordem que Guillem Jansà ja fa setmanes que està lesionat, Joan Salvat, Maxi Oruste, que segueixen tocats i que els ha anat cuidant aquests últims partits, i per tant, bé, doncs, amb un equip agafat amb pinces després de la Copa, doncs veurem fins a quin punt doncs, pot plantar cara segurament el millor equip del món i un equip preparat per guanyar el triplet aquesta temporada, com és el Benfica.
Doncs que tinguin sort els equips de casa. No sé, aquest partit del Reus-Benfica per televisió.
Sí, de fet, pel 3CAT, perquè Esport 3 doncs, no hi faran la prèvia del futbol, i per tant aquest partit s'haurà de seguir pels canals digitals d'Esport 3.
Anem a Igualada, ja, Raimon.
Doncs sí, aquest cap de setmana hi ha la Final Four de la Goal Skate Europe, en el qual l'anfitrió, l'Igualada, jugarà contra el Lleida i jugarà dissabte a 16:45 de la tarda. La segona semifinal serà el Ribadave contra el Tomar a 18:45 de la tarda el mateix dissabte, totes les comes. I la final, a diumenge, a 12:45, també a les comes.
Aquí com funcionarà la tele, Jordi?
Doncs aquí Esport 3, que també s'hi volca, i en aquest cas doncs, es podrà seguir l'Igualada Lleida el dissabte la primera semifinal, a 16:45, es podrà veure per Esport 3. La segona semifinal, el Ribadave Tomar, s'haurà de seguir, en aquest cas, pel 3CAT, i la final, diumenge, 12:15 al migdia, de nou a Esport 3.
I en aquest cas, doncs, això ja estem, deia el Raimon.
Sí, que també aquest passat cap de setmana es va jugar a la final de la World Skip Europe femenina, en la qual la va guanyar l'Escola Libre des Amics de Portugal, que va guanyar 6-0 al Valdanyo italià.
Doncs anem a la propera jornada, a l'Hockey Lliga.
Sí, aquí tenim que comença el dissabte, Vic-Voltregà, Caldes-Liceu i Alpicat-Sant Just. Per diumenge, Reus Deportiu, Alcoi, Noia Freixenet, Barça. I per dijous, els dos que juguen a Igualada, Calafell, Igualada i el Digitècnic Capital del Vi, Vilafranca, contra el Lleida.
Per la xarxa, aquest partit...
Per la xarxa,
partit...
aquest Noia Barça, sí.
I per TV3 no, perquè ja tenim al migdia l'Igualada. Anem a la Lliga Plata Nord.
Doncs sí, tots els partits es jugaran dissabte, excepte un, que serà el del Vendrell, que jugarà diumenge. Comencem els partits de dissabte, que serà el Companyia de Mèria Dominicos, Sant Feliu Espanyol, Xum-Massanet Mataró, Cerdanyola Igualada, Oviedo Sant Cugat, i per diumenge quedarà el Tordera Vendrell.
I ens queda la Surt. Que
la Surt tenim per dissabte Ribes Lloret, Alhambra Palafrugell, Congrés Manlleu, Girona Olot, per diumenge, Barça Atlètic, Alcobendas, i molt al vespre, el mateix diumenge, Reus B. Taradell.
Un en Raimon, vam destacar en el seu moment el fitxatge del Taradell de Torres, però no va tenir un debut extraordinari.
Doncs no, en el seu primer partit el van expulsar amb targeta vermella i, a més, li van caure 4 partits de sanció, el qual ja els ha complert i segurament aquest dissabte suposadament ja podrà tornar a jugar.
Ho nomenem perquè havia jugat amb el Paté Vilafranca, era un jugador que prometia molt, però que...
Sí, que va començar la Lliga amb el Montevideo italià, i aquests 3/4 de temporada doncs va tornar cap aquí a Catalunya, cap al Taradell, i en el primer partit doncs va succeir aquesta jugada.
Mala sort en Torres. Jordi, alguna cosa de darrera hora?
Sí, sobre la televisió, aclarir que abans he dit el duel de portuguesos es podrà seguir per la web del Goal Skate, i també, atenció, aquest dissabte partides de la Lliga Femenina, dissabte a l'1 al migdia Palau Fraga, un partit que pot decidir la Lliga i que es podrà seguir en directe a Sport 3, i sobre Pablo Torres també dic que encara li queden 2 partits, perquè li van caure 4 i només no ha complert 2.
Així ens vull.
Dos, encara, doncs encara li queden 2 partits.
Bueno, de fet, també amb el jugador del Liceu n'hi van caure 4 i n'hi van treure un.
Sí, correcte. El Tato Ferruccio li ha tret un i, per tant, el primer partit ja podrà jugar.
Tot i així, el Liceu ha recuperat ja també a
Pablo Gancela.
O sigui que, déu-n'hi-do, l'actualitat. Alguna cosa més? No ens deixem res?
Sí, jo voldria afegir que l'equip del Pollí, del suís, del Ricard Pintado, s'ha classificat pels play-offs de la Lliga Suïssa, en la qual cosa doncs, és un equip que va pujar de categoria. L'any passat estava segona, aquest any està primera, i ja s'ha classificat pels play-offs d'aquesta Lliga Suïssa.
No podem dir el mateix de l'equip d'en Sergi Ponset.
Doncs no, en Sergi Ponset ho té més malament, està a la Lega, a la sèrie A1, però els seus resultats no són els esperats i va penúltim d'aquesta Lega, i ho tindrà difícil, bueno, molt difícil per intentar mantenir categoria.
Jo no he trobat, Jordi, no sé si tu has trobat els àrbits de demà.
Demà? Ah, de la Champions.
Sí. De moment no estaven posats.
Aviam, ara t'ho miro.
I si no tindrem ja opció, ho deixarem aquí. Jordi, gràcies a l'apartat tècnic Joan Amat, Raimon, Jaume, Jordi, fins al proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.